A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè ahir el portaveu de l'Entesa per Sitges, Armand Paco, va fer una llarga i pormenoritzada explicació de les al·legacions que el seu grup, el seu partit, doncs, ha presentat a les ordenances fiscals i també als pressupostos de l'Ajuntament. Ho va fer, en, com dèiem, una roda de premsa al Retiro, en companyia també de Josep Orriols, el que també havia estat regidor, com ell, del grup municipal socialista. Va dir Josep Orriols que, com que no hi ha una autèntica oposició, doncs aquesta s'ha de fer des de fora. I, a partir d'aquí, doncs, va presentar-me en Paco, que va explicar el que, segons va anomenar, doncs les diverses al·legacions presentades per la formació. De fet, són 15 a les ordenances centrades bàsicament en la rebaixa de l'IBI. El que passa és que la Entesa per Sitges, com també havien fet altres formacions polítiques, demanaven recomanaven la baixada de l'IBI a un coeficient multiplicador del 0,85%, precisament per mantenir, doncs, per compensar la pujada de la part estatal d'aquest coeficient, d'aquest 10% anual d'increment de la part estatal. Òbviament, doncs, aquesta al·legació es va presentar abans que el govern anunciés aquesta rebaixa cap al 0,83%. També l'Entesa per Sitges demanava un increment de les bonificacions de les rendes de persones jubilades amb menys de 1.500 euros, menys de 15.000 euros anuals de l'impost de vehicles de tracció mecànica, també que no es pagui dues vegades l'impost de plusvàlues amb una taxa autonòmica i una altra municipal, rebaixes de preus a l'impost de construccions, d'activitats, d'animals de companyia o també de retirada de vehicles, i també un increment de les bonificacions de la deixalleria municipal. Si ara són del 20%, doncs demanava l'Entesa que pugessin fins al 50%. Tot plegat en una aposta, segons va dir Armand Paco, per rebaixar la pressió fiscal, en què el govern entén que està més preocupat per tornar el deute cap als sitgetans. Pel que fa al pressupost, entén Armand Paco que hi ha hagut una situació de desgavell, improvisació i sectarisme. Diu que és el mateix pressupost el que es presenta que es va retirar en el seu dia per greus errades tècniques denunciades per la intervenció municipal. Deficiències tècniques que van ser denunciades, per tant, per intervenció i per la Secretaria General. Sobre el tema de la rebaixa del 0,83% del coeficient multiplicador de l'IBI, va preguntar-se Armand Paco si és que ens ha tocat la rifa o si l'anunci d'un 0,93 que es va fer en el ple d'octubre, en el ple de fa dos mesos, era simplement un esquer. I va acabar reflexionant o comentant que probablement aquesta rebaixa doncs respon al fet que s'acosten les eleccions. Va dir que es van calcular en el seu dia uns ingressos a la baixa amb un 0,93% i ara, per tant, doncs, hi ha aquests 0,7 milions d'euros, és a dir, 700.000 euros de més que sí que han servit per fer aquesta compensació, segons considera el portaveu de l'Entesa per Sitges. Continua veient l'Entesa que no hi ha progressivitat en aquests pressupostos, que el govern practica la condenació d'impostos a determinats col·lectius i va denunciar especialment les mesures que afavoreixen els ports esportius, ja que se'ls considera instal·lacions d'interès turístic i cultural, i per tant doncs tindran una exempció d'impostos que entén l'Entesa per Sitges que no és acceptable, que no és correcte. I també denuncia l'elevada despesa del Departament de Comunicació, que puja a 636.000 euros. A més, també et va denunciar el que va definir com a pactes polítics estranys que afavoreixen determinats col·lectius, i per tant proposa una sèrie de correccions l'Entesa per Sitges. Entre elles, la rebaixa d'un 40% de les despeses de comunicació comunicació, la recuperació de l'IBI en els ports esportius, rebaixar el nombre d'estudis i de dictàmens que es fan per part de l'Ajuntament, també rebaixar les aportacions a la Fundació de l'Hospital, ja que si es diu que la Fundació de l'Hospital doncs va bé, no és necessari finançar-la des de l'Ajuntament, lluitar per aconseguir el cobrament de les, per part de la Generalitat i per part de l'Estat, de les parts que han de donar les altres administracions, i rebaixar el retorn del deute, perquè s'entén que superada ja la situació difícil de les finances municipals, ara l'interès, la prioritat ha d'estar centrada més en les inversions i en les despeses socials que no en el retorn del deute. Tot plegat serviria per estalviar, segons va dir Armand Paco, 2,5 milions d'euros que es podrien doncs dedicar-se a altres qüestions. L'alcalde va dir que de cop s'assembla més al president del govern, a Mariano Rajoy, ja que considera que el deute ha estat sempre un problema controlable i s'han rebaixat 30 milions de deute en 4 anys i entén Armand Paco que hi ha una situació de descrèdit, ja que s'ha comunicat poc i malament i el que s'ha de fer és millorar els serveis. Hi ha un sentiment generalitzat, va dir Armand Paco també, que les coses no s'han fet bé. Preguntat ja per final de la seva intervenció per al procés participatiu engegat en l'elaboració d'aquests pressupostos, va dir Armand Paco que, tot i valorar-ho positivament que la gent pugui expressar-se, que no cal posar 1 milió d'euros perquè la gent digui el que es fa. És probablement un procés transparent, però no per això fa que el pressupost sigui més democràtic. Per tant, el govern ha fet el que està fet, el que ha engegat aquest procés participatiu per mandra i que s'utilitzarà per elaborar el programa electoral. Això és el que va dir Armand Paco. I això sí, també va valorar que 800 votants són pocs. El percentatge de participació, el volum de participació de persones doncs, que van donar el seu vot a l'OAC la setmana passada per tal de donar la seva paraula sobre aquestes 72 propostes, entén Armand Paco que és poc respecte del total de sitgetans que podien participar. A més, va dir en aquest cas Josep Urriols que no cal gastar tants diners en sorra i que el que cal és apretar perquè hi hagi una solució definitiva. Hi ha hagut aportació aquest any, hi ha previsió d'aportació l'any que ve, sobretot doncs, en la situació actual de nou de la sorra a les platges de Sitges, però entenc que tot això són pedaços, va dir Josep Urriols, i que per tant el que cal és una solució definitiva. Aquest és el resum i això que sentiran a partir d'ara, doncs aquesta mitja hora d'explicació pormenoritzada, com dèiem, de les al·legacions que va fer al pressupost i a les ordenances la formació Entesa per Sitges. Parla el seu portaveu, Armand Paco.
Hem intentat fer una feina de síntesi en relació a la informació municipal que hem aconseguit, que fa referència a les ordenances per un costat, al pressupost per un altre, a la plantilla, i en definitiva us hem lliurat un dossier en el qual surten recollides les al·legacions que hem presentat. Jo no sé si la resta de formacions polítiques en presència en el consistori de Sitges hauran fet aquesta feina, ho desconeixo, i no sé al final quin serà el resultat de tot plegat, perquè és obvi que tenim un govern en minoria. Per tant, a l'hora d'intentar cercar acords entre d'altres partits que ha presents al consistori per poder aprovar els pressupostos. Si això no fos possible, utilitzant el paral·lelisme que passa a la Generalitat de Catalunya, es tindrien que prorrogar aquests pressupostos, amb la qual cosa no és que sigui molt greu, però sí que és cert que determinades expectatives d'inversió, i la més famosa és aquest procés participatiu per intentar que la gent decideixi que es fa amb 1 milió d'euros, doncs segurament podria no tirar endavant. Jo suposo que al final hi haurà algun grup, bé sigui mitjançant l'abstenció, si és que no hi ha un vot unànime en contra del pressupost municipal que permeti aprovar-los. No? Però en tot cas sí que volem deixar constància de la nostra opinió en relació a l'anàlisi que hem fet tant de les ordenances fiscals com del pressupost municipal, Per tant, la nostra intervenció, la meva intervenció en aquest sentit, anirà en aquests dos aspectes. Primer comentarem les ordenances fiscals que es van aprovar i que fins al dia 3 de desembre hi havia el termini legal per presentar al·legacions, i a continuació us farem 5 cèntims del que pensem del pressupost municipal, on el termini legal també per presentar al·legacions, que ja no es diuen així, ara es diuen reclamacions, finalitzava el dia 9 de desembre. El tema de les ordenances, ja sabeu que en el ple en el qual s'intentava passar per un costat ordenances i pressupost municipal va resultar, jo no diria tumultuós, però sí que va resultar sorprenent, perquè tot allò que feia referència a pressupost i plantilla es va tenir que rebutjar, es va tenir que deixar sobre la taula, perquè hi havia greus mancances manifestades per l'informe de la intervenció general, i aleshores es va tenir que portar a ple posteriorment amb un ple extraordinari. En relació a aquestes ordenances, nosaltres hem presentat de l'ordre de 15 reclamacions agrupades en diversos grups que fan referència tant a impostos, taxes i preus públics, que és el gruix d'ingressos que pot tirar endavant aquest ajuntament i qualsevol ajuntament, no? I hem volgut sobretot centrar-nos, com no podia ser d'una altra manera, primer de tot en l'IBI, l'impost sobre béns immobles, en segon lloc en l'impost de vehicles de tracció mecànica, a l'impost de l'increment dels terrenys de naturalesa urbana, conegut també popularment com plusvàlues, a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, la taxa de serveis relatius a animals de companyia, les taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus domiciliaris urbans, i finalment la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats de manera defectuosa. Començant per aquesta classificació, evidentment el que us volem posar de manifest i el més important és la proposta que inicialment aprova l'Ajuntament sobre el nou tipus de gravamen aplicat a l'IBI. Una proposta que està en el 0,93% i que des d'Entesa per Sitges creiem que aquesta no és una proposta que congeli o rebaixi l'impost, sinó tot el contrari. És una proposta que augmenta l'impost de béns immobles que recapta aquest Ajuntament, i després ho explicarem. Tant és així, doncs, que si fem la transcripció d'aquest impost tenint en compte la revisió de valors catastrals de l'any 2011, d'entrada en vigor el 2012, estaríem parlant que amb aquest percentatge la pujada podria situar-se entre el 8 i el 8,5% en termes generals. Paral·lelament, en relació també a l'impost de béns immobles, nosaltres recomanem un tipus del 0,85. Amb el 0,85% el que s'aconsegueix és precisament minvar l'increment de l'impost com a conseqüència de que la base imposable, és a dir, el valor cadastral, que s'augmenta un 10% cada any, amb aquest tipus el que faria més que no produís l'efecte d'augment d'increment. Per tant, estaríem parlant d'una xifra igual o una mica menor en alguns casos al que s'ha vingut pagant en concepte d'impost sobre béns immobles d'aquest any en relació a l'any que ve. Paral·lelament a aquesta reducció, hem demanat també a les nostres al·legacions o reclamacions uns majors ingressos en aplicació d'aquest import. Uns majors ingressos que venen donats perquè l'Ajuntament ha decidit deixar de posar a cobrament a l'impost d'IBI que fa referència als sòls urbanitzables, obres d'urbanització i jardineria. Clar, aquesta és una pèrdua d'ingressos que es justifica, i fins i tot així es diu en el projecte d'ordenances, que ve donada perquè no hi ha cobertura reglamentària per poder-lo sol·licitar. Aquest és un impost que es ve pagant a Sitges des de fa temps i que paguen altres ajuntaments, i la nostra petició és que es mantingui, que per tant es busqui la cobertura reglamentària o legal i que no es deixin de perdre ingressos per aquest concepte, entre altres coses perquè amb això s'aconsegueix una millor distribució dels ingressos en funció del nivell de rendes. Pel que fa a l'impost de vehicles de tracció mecànica, hi ha un apartat que contempla excepcions i bonificacions que ja saben vostès que va relacionada amb persones que tenen un determinat grau de minusvalia. Nosaltres, donada la conjuntura actual, volem fer un pas endavant en relació a aquesta bonificació d'exempció i no només volem col·locar o posar-hi a la gent que pateix alguna minusvalia, sinó a més ens agradaria que s'inclogués en el mateix aquelles persones, sobretot jubilades, en el qual els seus ingressos en concepte de rendes, bé, perquè cobren una pensió, ja sigui rendes immobiliàries o rendes de capital, no superin els 15.000 euros i, per tant, aquesta bonificació que ara es preveu per aquest col·lectiu del 50% pugui estendre's també a aquestes persones que estan jubilades. El tercer aspecte per nosaltres destacable és allò que fa referència a l'impost de l'increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, que són les plusvàlues. I aquí la veritat és que trobem una redacció de l'impost que pensem que es podria ajustar molt més. Els explico. En aquests moments, la transmissió d'un immoble com a conseqüència d'una defunció, d'un marit cap a la seva dona, de la seva dona cap al seu marit, dels pares als fills, està bonificat per l'habitatge habitual amb un 50%. Però es dona la casualitat que quan un mora, l'impost de successions que s'aplica a Catalunya i no a totes les comunitats autònomes, el bonifica en un 90%. Per tant, el que estem sol·licitant és que no es pagui dues vegades pel mateix concepte i a més de forma desequilibrada. Evidentment que nosaltres no podem lluitar contra la supressió de l'impost de successions, però sí que demanem que si en l'impost de successions català aquesta bonificació per la transmissió de l'habitatge habitual és del 90%, la bonificació que faci l'Ajuntament per la plusvàlua com a mínim arribi a aquesta mateixa quantitat. És a dir, no podem gravar més amb un impost de la Generalitat o grava menys, perdó, amb un impost de la Generalitat que amb un impost municipal i sobretot amb una circumstància, diguem-ne, tan lamentable com aquesta, que és conseqüència de la defunció del titular o del propietari de l'immoble. Per tant, si a sobre de morir-te, permetim així, dir-ho així, has de pagar per la teva casa, per deixar-li la teva dona als teus fills, com a mínim que les bonificacions que es contemplen en l'impost de successions siguin les mateixes que reculli les plusvàlues que cobren qualsevol ajuntament. Afortunadament, ja sabem, passa que això ve per mandat legal, que en els casos de dació a un pagament aquesta plusvàlua ja no es paga per part de la persona que ha perdut a sobre l'habitatge. Però també hem de dir, amb una certa sorpresa, que fins i tot els bancs o les entitats financeres que es queden a aquests pisos també estan exemptes de pagar-lo. Jo crec que les situacions no són comparables, però hi ha una normativa de rang estatal que així ho diu. Després hem fet també un seguit de reclamacions en relació a impostos i taxes sobre vehicles mal aparcats, construccions i obres, inspeccions de llicències de comprovació d'activitats i serveis que es presten als animals, en el qual proposem una rebaixa dels preus, per dir-ho d'alguna manera, que es paguen en concepte de multes, en concepte de donar d'alta un animal de companyia, en concepte d'inspeccions que fa l'Ajuntament de Sitges a l'obertura de nous negocis, en relació a llicències d'obres, etcètera, etcètera, i que per tant que vostès tenen aquí detallat en molta més extensió de la que jo estic comentant en aquests moments. I per últim, també volem fer notar la nostra opinió en relació a la taxa de recollida de residus. Ja saben que aquest Ajuntament ve bonificant amb un percentatge del 20% tot aquell ciutadà que se'n va a la deixalleria i 12 o més vegades a l'any deixa andròmines a la deixalleria municipal. Doncs pensem que per incentivar, per aprofundir en el reciclatge, estaria molt bé doncs bonificar una mica més la utilització de la deixalleria i per aquest motiu hem proposat que aquesta bonificació no sigui del 20% sinó que sigui del 50%. Pensem que això motivarà a molta més gent a que com a mínim un cop al mes doncs porti andròmines a la deixalleria, tot i que hi ha un servei municipal que la recull. El que passa que el ciutadà no s'estalvia aquesta fracció de la taxa de recollida d'escombraries si no passa per la deixalleria. I per tant, pensem que és una bona manera d'incentivar el reciclatge i que els ciutadans utilitzin un servei municipal com és la deixalleria de Sitges. Per tant, de tot plegat, hem intentat fer una aposta des d'aquesta formació política per intentar reduir la pressió fiscal que des de fa ja 3 anys i mig venim suportant com a conseqüència de l'entrada en el govern municipal d'aquesta nova majoria. I hem de dir que Durant aquest temps, el govern municipal ha estat més preocupat en tornar la deute que en atendre els ciutadans, com si li anés la vida en això, o com si amb aquestes mesures de reduir el deute a marxes forçades intentés contentar els senyors de la Troika o fins i tot del Fons Monetari Internacional, els quals recomanem que vinguin a fer la propera reunió a Sitges perquè vegin el bé que estan aplicant les seves polítiques als actuals governants de Sitges, malgrat l'ofec que està representant per moltes famílies, col·lectius i empreses de la nostra vila. Hem de dir també que en molts casos aquestes ordenances recullen bonificacions i exempcions fiscals, però trobem també desafortunat que aquestes només siguin possibles en base que el ciutadà acrediti la seva situació. És a dir, burocràcia i molta paperassa per intentar reduir algun percentatge dels impostos que paguem i en molts casos sense aclarir bé quins són els criteris que s'han de fer servir per exemple, una activitat econòmica sigui declarada d'interès cultural o econòmic. Com alguns reclamem ja des de fa temps, és evident que estem d'acord en pagar impostos i que aquests tinguin una progressió justa en funció dels nivells de renda o de patrimoni que tingui cada ciutadà, però el que és més important és donar aixopluc a aquelles persones que ho estan passant pitjor i sobretot a aquelles institucions i empreses que passen per moments delicats i que el que esperen del seu ajuntament és que reconegui l'esforç que en aquests moments estan tenint per mantenir el seu negoci en marxa. Per tant, creiem que amb aquestes rebaixes que s'apunten en el tema de les ordenances fiscals tenim una mica més d'aire per intentar millorar la nostra situació i intentar sortir en millors condicions de l'actual crisi econòmica. En segon lloc, els hi parlaré del tema més important, que és el pressupost municipal, lògicament suportat pel conjunt d'ordenances fiscals que ha aprovat inicialment a l'Ajuntament de Sitges. I hem de dir en tristor que aquest pressupost municipal torna a ser un mal exemple, al nostre entendre, dels objectius que hauria de perseguir qualsevol govern, en el sentit que és la reiteració del desgavell, de la improvisació, del sectarisme en molts casos i d'una manca clara d'objectius envers el nostre poble. En lloc de ser un pressupost confeccionat com una eina efectiva per avançar en les millores urbanes, econòmiques i socials, en el benestar del ciutadà, en l'equilibri i la recerca de la igualtat d'oportunitats i l'aposta pel progrés social, el reforçament de la nostra cultura i de les nostres tradicions i un instrument que, donada la conjuntura actual, ha d'ajudar-nos a superar i encarar millors condicions al futur, assistim, i ho diem així, a un pressupost que torna a ser el millor exemple del desgavell i del sectarisme que ha presidit, al nostre entendre, el govern del senyor Miquel Forns. I diem desgavell perquè no s'entén que després de 3 anys i mig de governar el pressupost que ara se'ns presenta sigui el mateix que fa poques setmanes es va haver de retirar del damunt de la taula del ple municipal per greus errades tècniques, quan en realitat assistim a un document que al nostre entendre ha estat poc treballat, amb errades importants, i a més no ho diem nosaltres sinó que ho diu la intervenció municipal, el que demostra per nosaltres una actitud vergonyant i una manca de rigor per part dels partits que ens governen. Tant és el desori i el desgovern i la descoordinació que el propi regidor d'Hisenda i el mateix alcalde, van preferir posar-se en ridícul davant de tothom i donar una explicació peregrina de tot plegat abans que deixar de presentar un pressupost del que eren plenament conscients que s'hauria de retirar. Doncs si aquestes són, diguem-ne, els treballs previs, poden vostès imaginar-se com ha estat la resta del pressupost. El nou pressupost i tot i l'esforç que diuen que han fet torna a ser presentat novament amb deficiències tècniques que posa de manifest una vegada més l'informe de la intervenció general. A tret d'exemple, no s'acompleix amb la regla de despesa, hi ha manca en l'estimació de la liquidació de l'exercici del 2014, hi ha un incompliment de la ràtio del període mig de pagament, entre d'altres. No sabem si en el procés d'esmenes i d'aprovació definitiva aquestes qüestions hauran estat solucionades. Per això, tot és important, no és menys la transcendència que té aquest pressupost pels ciutadans, i la realitat i el que més interessa són els números i les partides que contempla el mateix. Unes xifres i unes partides econòmiques que hem de dir que són ancorades, com feien referència abans, amb unes ordenances fiscals que continuen incrementant, si és que no s'ha canviat, la pressió fiscal, malgrat, ja ho hem dit, les exempcions i bonificacions que contemplen algunes d'elles. La realitat, cal dir-ho alt i fort, és que amb aquest tipus de gravamen aprovat en l'IBI, concretament el 0,93, la majoria de sitgetans acabarem pagant més. Els he posat un exemple, però crec que les paraules són suficientment entenedores. Qualsevol ciutadà amb aquest tipus d'IBI acabarà pagant més del que pagava l'any passat. Per tant, la nostra sorpresa i el descrèdit d'aquest pressupost no ve donat només perquè es menteixi en un acte de ple en el qual es diu que es baixa la pressió fiscal, sinó perquè de cop i volta, en menys de 15 dies, sembla ser que aquest tipus d'IBI pot ser reconduït a la baixa, i no amb la xifra del 0,85% que ha reclamat Entesa per Sitges, sinó fins i tot 0,2 dècimes per sota. En aquests moments assistim a declaracions i a informacions publicades en mitjans de comunicació en les que diu que el consistori, que el govern municipal, està pensant en una aplicació del tipus d'IBI del 0,83. Clar, la nostra pregunta és si en 15 dies ens ha tocat una rifa. O l'altra pregunta és si ja sabien que podien baixar el 0,83 i per tant les que era posar un tipus de gravamen en l'IBI del 0,93. La segona qüestió pel qual nosaltres entenem que es pot fer aquest, o practicar aquest tipus de política, és que és obvi que amb una xifra del 0,93 no anaven a aprovar el pressupost. Per què? Perquè és un govern en minoria. La nova majoria amb la coalició de Convergència, el Partit Popular Nou Horitzó i el grup independent de Sitges es va transformar en una nova minoria amb la fugida precisament del PP i el no comptar amb l'abraçada fraternal del PSC en els pressupostos de l'any passat. Per tant, cal negociar a la baixa els increments, i això és de la història que sempre han pensat perquè serveixen els pressupostos, sinó per llançar una proposta que després serà reconduïda en pocs dies o poques setmanes. Per tant, pretenen ara que de la derrota política es transformi en una victòria. De present, i suposem que també de futur, doncs el maig del 2015 hi ha eleccions municipals i pretenen que un IBI més ajustat a la realitat econòmica de les empreses i dels sitgetans i de la butxaca de tots plegats els hi pugui donar un determinat confort polític. I com dic, no s'entén que en 15 dies tot un pressupost pugui canviar amb una rebaixa de l'IBI de gairebé 10 dècimes si és que abans no es podia fer, perquè aleshores en què s'ha estat treballant durant tot un any. El pressupost aprovat inicialment, com deien, amb uns tipus del 0,93, preveia uns ingressos per concepte d'IBI entre 17,7 i 17,8 milions d'euros, quan en realitat el govern municipal sabia que aquest càlcul era erroni, no era correcte. Sabíem que amb el 0,93 ingressarien en realitat de l'ordre de 18,5 milions d'euros. És a dir, es van guardar sota la màniga entre 700 i 800 mil euros per poder fer gestos com el que ara fan, per tant preveiem un cop més, si no és, i no és la primera vegada que això es fa, poder ingressar més quantitat de diners. Una trampa i un engany cap a tots els ciutadans. Però aquesta és només una de les partides d'ingressos previstes, en d'altres com per exemple els ingressos per plusvàlues, també important ja que representen de l'ordre entre 3,5 i 3,6 milions d'euros, les coses pensem que no canvien. No canvien en el pressupost inicial i pensem que no canviaran en el pressupost definitiu. I per què per nosaltres és important la plusvàlua? Doncs perquè, pel que els he comentat abans. És a dir, estem gravant doblement un fet com és la transmissió per causa de mort de la vivenda habitual. Quan aquest tipus d'impost, ho hem dit abans, en l'impost de successions té una bonificació del 90% i no del 50%. Per tant, en aquest sentit, no hi ha la possibilitat de que els ciutadans acabin pagant menys si és que aquest govern no accepta les al·legacions que ha presentat Entesa per Sitges. I continua el desgavell del pressupost i la falsedat, perquè la distribució de la despesa que a més proposa aquest govern no té res a veure amb la seva preocupació per la justícia social, ni amb el principi de progressivitat fiscal, ni el del manteniment o millora dels serveis públics. No podem acceptar que la pressió fiscal sigui la que és, utilitzant l'argument simple i des de fa molts anys de que l'Ajuntament té molts deutes o no té diners. I per tant, cal apretar-se el cinturó quan aquest mateix govern practica, i ho hem de dir així de clar, la condonació d'impostos a determinats col·lectius. En aquest sentit, resulta per entesa per Sitges poc comprensible o fins i tot inadmissible que mentre moltes empreses, entitats i persones fan esforços i el govern es diu que no pot fer més, o bé assistim a incompliments de les administracions, bàsicament de la Generalitat de Catalunya, en el qual estem cobrant des de, amb 2 anys de retard, les transferències que ens hi pertoquen, els ports esportius de Sitges vegin alleugerida, la seva càrrega impositiva en 130.000 euros, perquè en el mes de setembre aquest il·lustríssim ajuntament els declara com a entitats d'interès econòmic i cultural. És a dir, un negoci privat, una concessió administrativa del municipi, resulta que està sent bonificada en el seu IBI. La meva pregunta és quantes botigues, comerços, empreses de Sitges que tenen o podien mereixer la consideració d'entitats o d'empreses d'interès econòmic o cultural no haurien de mereixer la meva mateixa consideració. De la mateixa manera, tampoc pensem que sigui raonable en aquest pressupost mantenir una despesa pressupostària superior als 637.000 euros en relació a allò que fa referència a la comunicació de l'Ajuntament. I que ningú es confongui, no parlem aquí de mantenir obertes línies de telèfon, parlem del cos del Departament de Premsa i Comunicació. Donat que aquesta és pública i es diu que tenim en compte l'actual situació, ens sembla que és sagnant dedicar aquesta quantitat de diners precisament a comunicar o comunicar-nos amb els ciutadans. També es percep un cert sectarisme en tant que el pressupost ha estat mal presentat i mal treballat tècnicament, malament consensuat i jo diria que molt poc atent a les necessitats reals de la nostra vila. Denota, diríem nosaltres, un punt de supèrbia d'aquests governants que sense tenir una majoria suficient es permeten el menyspreu no només de les forces polítiques d'oposició presents al consistori, sinó també d'altres col·lectius, com plataformes per impostos, veïns de carrers amb problemes d'oci, organitzacions que ajuden als més desfavorits i altres forces polítiques locals, que han vist amb resignació com la manca de diàleg ha estat una constant d'aquest govern en aquests temes i en molts d'altres. No són per a nosaltres símptomes d'un bon govern i d'una bona democràcia i, per tant, creiem que l'Ajuntament hauria de defugir d'aquest tipus de comportaments. No és de rebut explicar-se davant de la ciutadania amb una carta o amb un míting un cop a l'any i no voler saber absolutament res més dels veïns al llarg de l'any, perquè de tot plegat posa en evidència la improvisació amb la qual s'ha tirat endavant aquest pressupost i el grau de decepció col·lectiva que fa difícil de creure les persones que ens governen. Hem hagut d'assistir a pactes de govern inexplicables entre forces polítiques i ideologies contraposades, quan no confrontades, a concessions davant de col·lectius o grups simplement pel fet de ser amics i per tal de tocar els nassos als d'abans. Hem vist endegar processos per judicialitzar la política local per aconseguir justificar les pròpies mancances, deixant de banda la realitat, els fets i les persones amb un afany de victòria pel camí curt, defugint dels errors propis. Hem vist com el caprici i l'interès del partit ha pogut més que la necessitat de complir amb els sitgetans i tot plegat ha provocat una visió d'un govern en desgast constant i sense muscle suficient per afrontar els reptes i les oportunitats que des de sempre ha tingut la nostra vila. En resum, no s'ha tingut mai clar l'objectiu que perseguia aquest govern, més enllà de sanejar l'hisenda local. Doncs bé, que no es preocupin, perquè en menys de 4 anys la deuta de l'Ajuntament de Sitges s'ha deixat per sota del 50% existent. Per tant, segurament rebran les felicitacions del senyor Montoro i d'algun ministre més. Ara, un cop sabem el pa que s'hi dona, no val només criticar, sinó que des d'Entesa per Sitges volem aportar el nostre gra de sorra allò que entenem que hauria d'estar al pressupost donades les condicions i la conjuntura actual. Evidentment, no podem afrontar en la profunditat que ens agradaria l'extens document de pressupost, però sí que volem fer menció d'algunes coses que es podrien corregir perquè tots tinguéssim un pressupost més adequat a les necessitats actuals. En primer lloc, una reducció del 40% del pressupost en despeses de comunicació, la qual cosa suposaria un estalvi per aquest concepte del voltant de 260.000 euros. En segon lloc, la recuperació de l'IBI que paguen els ports esportius del municipi, que ja hem xifrat amb una quantitat de 130.000 euros. En tercer lloc, la supressió de les partides del pressupost de despeses referides a contractes, estudis de treballs tècnics que sumen una quantitat de 183.000 euros. En quart lloc, la rebaixa de l'aportació a la Fundació de l'Hospital, donada la seva bona marxa econòmica, i només mantenir-la en casos de serveis a persones necessitades amb una reducció de 40.000 euros. Lluitar perquè les transferències corrents, és a dir, allò que ha de pagar l'Estat i la Generalitat de Catalunya, sigui ingressat, en el benentès que el propi pressupost manifesta dificultats pel que fa al cobrament de diners per part de la Generalitat de Catalunya. En sisè lloc, si el nostre nivell de deute està en percentatges inferiors al 75% dels ingressos corrents liquidats i el propi pressupost posa de manifest que per l'any 2015 podem estar en un nivell d'entre el 65 i el 69%, demanem que el retorn del deute i dels interessos es faci amb una quantitat menor. Alliberant un 20% d'aquests diners, aconseguiríem poder-los dedicar a coses que fan molta més falta en el municipi i, a més, podríem aconseguir fins i tot rebaixar entre 0,5 i 0,6 dècimes el tipus de gravamen de l'IBI. En setè lloc, està molt bé el que es diu quan un fa oposició i el que després es fa quan un està en el govern. Ho diem perquè es va reclamar de forma reiterada per part del senyor Forç la liquidació de la societat municipal Sitges Model 21 i ara, després de 3 anys i mig, resulta que és la societat municipal que més beneficis està donant. Tant és així que per l'any 2015 es preveu un increment de beneficis al voltant de 276.000 euros. Per tant, diners que es poden dedicar a baixar la pressió fiscal i ajudar a la millora del nostre poble. I per últim, lamentar que en tot el pressupost la partida que fa referència a ingressos procedents d'alineacions d'inversions reals sigui zero. És a dir, aquest ajuntament no té ni sòl ni immobles per poder vendre. Això sí, van deixar caure un edifici del qual eren copropietaris davant d'un banc per una quantitat inferior als 6 milions d'euros. Els Sitges referents. Per tant, si vostès sumen els possibles estalvis, aquests poden ser superiors als 2 milions i mig d'euros i podien dedicar-se a determinades millores i inversions que amb participació ciutadana o sense la gent està demanant a crits. Subvencions a pares i mares per portar els fills a les llars d'infants municipals, millores en les condicions salarials dels funcionaris i treballadors amb sous més baixos, reobrir el centre obert al Rus donant-los els serveis que necessita, rehabilitació d'edificis públics, atendre les necessitats dels barris en aspectes com la jardineria, la recollida d'escombraries, la neteja viària, l'enllumenar, l'arranjament de voreres i el paviment, subvenció a les polítiques socials en major quantitat de les que en aquests moments s'estan duent a terme, millorar les infraestructures escolars i de lleure, pavellons, pistes poliesportives, millorar les subvencions a entitats esportives i de lleure, recuperar l'aposta pel medi ambient i la protecció dels espais verds protegits, dotant-los econòmicament, per exemple, bombers, ADF i partides pel manteniment de les franges forestals a urbanitzacions, aplicar mesures reals als problemes de l'oci nocturn, incentivar el comerç local i promoure Sitges com a destinació de qualitat, dinamitzar les polítiques per atreure inversió, etc., etc., etc. Per resumir-ho, tenim la sensació, des d'Entesa per Sitges, que el govern de Sitges i el seu alcalde cada dia s'assembla més al discurs que està practicant a nivell d'Espanya el senyor Mariano Rajoy. Tenim la sensació d'identificar aquest govern només amb les retallades i amb la reducció del deute municipal, quan aquest no ha estat mai un problema de profunditat. Ha estat un problema, però un problema controlable. No té cap sentit tornar més de 30 milions d'euros en menys de 4 anys quan hi ha gent que ho està passant malament i el deteriorament del poble és evident i obvi per la majoria de ciutadans. Per tant, hem passat d'un govern que podia ser una alternativa, una il·lusió, a un govern que ha fallat a molts ciutadans i que ha entrat en el més absolut descrèdit perquè, a més de no fer el que toca, pensem que és un govern que comunica mal i comunica poc. I hem de dir també Em desagrad, no?, que a més de comunicar-se malament i comunicar-se poc, només li faltaria fer-ho per plasma. No sé si això ho aconseguirà, perquè en el pressupost s'endevina una partida destinada a intentar rehabilitar la televisió local de Sitges. En qualsevol cas, pensem que el municipi de Sitges mereix un altre tipus de pressupost, mereix un pressupost que estigui en consonància amb les problemàtiques que en aquests moments estan patint moltes viles, pobles i ciutats del nostre país. Un pressupost que tingui en compte que la lluita per reduir el deute o per entrar dintre dels paràmetres que marca la llei d'estabilitat pressupostària no ha de ser el leitmotiv de qualsevol governant. El leitmotiv de qualsevol governant ha de ser la preocupació pels seus ciutadans i les mancances del seu municipi. Ja sabem que alguns diran que el problema de la deute és conseqüència dels d'abans. Sí, però els d'abans van fer el que van fer com a conseqüència precisament de les greus mancances que tenia aquest consistori. Ara, quan s'endevina que el deute no és el major problema que té aquest Ajuntament, el que reclamem és que es girin les tornes i comencem a intentar pujar al poble amb aquells serveis i amb aquelles atencions personals que mereixen molt del seu ciutadà.
Doncs ja hem sentit aquesta llarga intervenció d'Armand Paco referida a les al·legacions que l'Entesa per Sitges ha presentat, com dèiem, per les 15 reclamacions, perquè es veu que ara no es diuen al·legacions, sinó reclamacions a les ordenances fiscals i també les diverses presentades a l'entorn del pressupost de l'Ajuntament per el 2015, un pressupost que, com saben, com els hem comentat, en principi està previst que es pugui aprovar demà, després de l'anunci d'un vot afirmatiu per part del Partit Popular. L'Entesa per Sitges no té representació a l'Ajuntament i, per tant, doncs, va voler escenificar, va voler ensenyar, doncs, la feina feta a l'entorn de la tasca, doncs, de desgranar i d'explicar la seva visió dels pressupostos municipals. El debat, la segona part del debat de pressupostos, recordem que l'aprovació inicial finalment es va produir en un ple extraordinari, ja que, doncs, a partir de les deficiències tècniques detectades en el seu dia per la intervenció municipal, va ser retirat de l'ordre del dia en el ple del mes d'octubre i aleshores, doncs, en el mes de novembre va haver un ple extraordinari exclusivament per aprovar de manera inicial el pressupost de l'Ajuntament. Doncs bé, el segon dels debats del pressupost de l'Ajuntament tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament. És el ple ordinari del mes de desembre, que ja els darrers anys acostuma a tenir lloc de manera diferent. No és un dilluns, sinó que en aquest cas serà un dijous. Els explicarem, doncs, per tant, aquest divendres no tindrem els espais fixes habituals d'aquesta casa, sinó que farem el ple. I això us ho explicarem divendres, perquè demà el que els explicarem és la visita que a hores d'ara està tenint lloc als museus de Sitges, aquesta visita guiada per als mitjans de comunicació a la qual està assistint en Vicenç Morando, que, doncs, donarà pistes sobre com quedarà configurada les instal·lacions museístiques de Sitges després d'aquest llarg període d'obres de reformes Can Rocamora, el Cau Ferrat i el Museu Maricel de Mar. Tot plegat serà demà. Nosaltres ho deixem aquí, ens acomiadem, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.